Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Un 30% dels llits de l'Hospital Temporal de la Pista Coberta d'Atletisme acabaran a la deixalleria perquè no reuneixen les condicions perquè puguin ser reutilitzats. El director general del Taulí, el doctor Joan Martí, ha respost així als comentaris de centenars d'usuaris a les xarxes socials arran del vídeo publicat per Ràdio Sabadell en què es veien les tasques de desmuntatge de l'equipament. Martí considera que llits que estan fets malbé no podien anar per a un altre lloc. Ho ha dit avui en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sincerament crec que ha sigut una mala opció, perquè al final són llits que tenien ja algun deterior. Aleshores, jo no m'atreveixo a dir que potser algun hagués pogut tindre utilitat. Francament, no li puc dir amb certesa, no? Però sí que li puc dir que de tots els que hi havia es va fer una selecció clara d'aquells que funcionaven malament o no funcionaven directament.
Les tasques per desmantellar l'Hospital Temporal Vallès Salut de la Pista Coberta van començar dilluns. Han d'estar enllestides el pròxim 1 de juny, quan les instal·lacions començaran a funcionar com a centre de vacunació massiva que donarà servei a tota la regió sanitària metropolitana nord. És dimecres, 19 de maig. Més temes.
Titulars.
Les associacions de comerciants i el gremi d'hostaleria s'han unit en una sola entitat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Se l'ha batejat amb el nom de Sabadell en Xarxa i té un triple objectiu: teixir complicitats entre sectors, tirar endavant iniciatives conjuntes i reduir costos. Durant el Notícies Migdia en parlarem amb Miguel Tello, president de la nova plataforma i de Can Urià Comerç.
Satisfacció de la família Jubany per la nova reobertura del cas.
La Policia Nacional analitzarà ara el disc dur de l'ordinador d'Helena Jubany per trobar pistes sobre el que podria ser el seu assassí. Es tracta d'una persona amb la qual la jove va mantenir converses 3 mesos abans del crim. El seu germà, Joan Jubany, ha lamentat que no s'hagin tingut en compte abans aquestes proves, tot i que la família ja les havia ofert amb anterioritat. Ho ha dit al Cafè.
Fa mesos vam intentar donar aquest disc dur a la policia perquè pogués analitzar, però no van voler ni agafar-lo.
Un jutjat de Sabadell acaba de deixar sense efecte la revocació de la primera reobertura dictada per l'Audiència de Barcelona.
El Centre d'Esport Sabadell es juga aquesta tarda al Corcón gran part de les seves opcions per salvar-se a la Liga Smartbank.
L'equip d'Antonio Hidalgo saltarà a les 7 al municipal de Santo Domingo, penúltim amb 40 punts, a un de la salvació i a 2 del seu rival. Un al Corcón que finalment perd per acumulació de targetes un dels seus referents, el migcampista nigerià Kelechi Nwankali.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió del temps, Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Predomina l'ambient assolellat a bona part de Catalunya, malgrat que s'observen alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i creixen nuvolades a l'interior del quadrant nord-est. En aquest sector és probable algun ruixat feble i aïllat a la tarda. La temperatura serà semblant o lleugerament més baixa, sobretot on la nuvolositat serà més abundant, i s'assoliran valors màxims que voltaran entre 21 i 26 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i entre 17 i 22 graus a la resta del país. Pel que fa demà, de nou, el temps serà força estable i predominarà el sol amb alguns núvols alts i prims. Malgrat tot, de nou, creixeran nuvolades a l'interior del nord-est, però no s'espera precipitació. Per la seva banda, la temperatura pujarà, en alguns municipis moderadament, i se situarà entorn dels 23 i 28 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a hores d'ara continuen les aturades de gairebé 2 quilòmetres a l'autovia 2 a Riudellots de la Selva en sentit Barcelona, conseqüència d'unes obres. I també hi ha problemes a la P7, en aquest cas a l'altura de Barberà del Vallès, on un accident provoca aturades de més d'un quilòmetre en sentit nord. Situació del transport públic, Daniel Cáceres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions a la línia L5 del metro de Barcelona, que funciona només entre Cornellà Centre i Hospital Clínic i entre Sagrada Família i Vall d'Hebron. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Departament de Salut s'ha desfet d'un 30% dels llits de l'Hospital Temporal de la Pista Coberta d'Atletisme, on hi havia un total de 210. És la xifra que ha donat avui el director general del Taulí, el doctor Joan Martí, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Martí ha justificat que s'hagi llançat pel seu mal estat. La resta s'ha traslladat a un magatzem on s'està dipositant tot el material dels dispositius complementaris habilitats durant la pandèmia. Martí ha volgut donar així per tancada la polèmica que s'ha generat arran del vídeo de Ràdio Sabadell on es mostrava com s'estava fent el desmuntatge de l'Hospital Temporal. Unes imatges que s'han fet virals i que ja acumulen, atenció, 350.000 reproduccions a Twitter.
Des de la publicació, el vídeo acumula un munt de respostes, la majoria preguntant-se per què s'estaven llançant uns llits que potser es podrien reaprofitar. Un extrem que ha descartat el director general del Taulí, el doctor Joan Martí, que ha al·legat que una part del material estava molt degradat perquè ja s'havia estat utilitzant amb anterioritat a l'hospital.
Hi ha altres llits, que són llits que igual tenien 15-20 anys de funcionament, que estaven en condicions precàries des del punt de vista de motoritzacions tancades, engranatges que no anaven, i sobretot molt oxidats, perquè quan els hospitals es netegen habitualment els matalars, els llits, es netegen amb lixiu i aleshores, al cap dels anys, es produeix una oxidació, doncs aquests són els que han anat, per dir-ho mal, a la deixalleria.
Un argument que, a banda dels llits, també ha servit pels matalassos. Ho ha explicat així.
El que es va fer amb la pista coberta és fer el mateix, adquirir nous matalassos per a l'hospital, es van posar els utilitzats en la pista coberta, perquè evidentment era una situació d'emergència i un cop es veu que això no cal, el que hem fet evidentment és tirar-los com es fa, ja dic, procés de renovació habitual.
Salut va iniciar dilluns el desmuntatge de l'Hospital Temporal per tal de poder reconvertir-lo en un centre de vacunació massiva a partir de l'1 de juny.
L'equipament no estarà gestionat directament pel Taulí, tal com ha confirmat el director general de la corporació durant l'entrevista.
Joan Martí ha explicat que el vacunòdrom amb capacitat per a 6.000 dosis diàries estarà gestionat pel CatSalut, però ha assenyalat que el Taulí participarà en el muntatge i també hi aportarà personal addicional.
Estem parlant amb gent que està en fase de jubilació parcial o jubilats recients, això per una banda, jo ara mateix encara no tinc el número exacte de les persones que hi aniran, això per una banda, i per una altra banda oferim als nostres professionals que voluntàriament vulguin anar a fer jornades addicionals, per dir-ho d'una manera, o passar sessions addicionals allà, doncs, també que ho puguin fer.
A partir de l'1 de juny, la pista coberta d'atletisme obrirà portes com a centre de vacunació massiva amb 36 punts per torn. Estarà operatiu de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre, amb la possibilitat d'ampliar l'horari fins a les 10 de la nit, en cas de ser necessari.
I a banda de la polèmica de la pista coberta d'atletisme, Joan Martí ha parlat del futur edifici polivalent de què disposarà el Taulí i que ha d'entrar en servei a mitjans del mes de desembre.
Martí ha explicat que aquesta setmana s'adjudicaran les obres perquè es pugui començar a aixecar. L'edifici, que s'anomenarà Ripoll, acollirà llits d'UCI i servirà de suport en cas d'un repunt de casos de Covid-19. En paral·lel, continuen les obres del frontal Gran Via, que entraran en una fase molt important aquest estiu.
A l'estiu tenim previsió de tancar l'estructura que ara està funcionant al frontal Gran Via temporalment per poder fer acabar la façana, o sigui, tot acabar la part exterior de l'edifici. Ja estem treballant per lo que la transformació que ha de tenir, que acabaran sent llits d'UCI i llits de quiròfan, i evidentment, llits de quiròfan, perdó, i quiròfans, i llavors els llits d'UCI que ara traurem, que traurem del frontal Gran Via, els reemplaçarem amb els que es generen en l'espai del nou edifici, que li direm Ripoll, l'edifici Ripoll.
L'evolució de les obres permetrà que a partir de la tardor el Taulí comenci a redefinir els espais d'hospitalització.
I no ens movem de l'Hospital de Sabadell perquè un estudi fet al Taulí demostra que la vitamina D ajuda a curar pacients de Covid-19. Es tracta d'una de les formes derivades d'aquesta hormona, el calcitriol, que ha resultat ser efectiva per reduir la mortalitat en pacients que tenen una insuficiència renal avançada.
Aquest és un treball poblacional desenvolupat per la Corporació Sanitària del Parc Taulí, la Universitat de Barcelona, l'Institut Hospital del Mar, Investigacions Mèdiques i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya. La recerca ha comparat 8.000 pacients tractats amb calcitriol a Catalunya durant els mesos de la pandèmia i els investigadors han trobat que la mortalitat s'ha reduït en un 34% en aquest grup. Joaquim Oristrell és l'investigador principal. Són declaracions al Cafè.
Nosaltres ja partíem d'aquestes hipòtesis de que la vitamina D i el calcitriol en particular podrien ser útils per estudis de base fisiopatològica que podrien demostrar aquests efectes. No vam provar si se la va avalar per veure què passa amb el calcitriol. Teníem una base científica que ens podia permetre pensar que aquest fàrmac tenia utilitat tant pels seus efectes antiinflamatoris, sobretot, però també teníem la dubte de si podia ser perjudicial perquè en realitat incrementa els receptors del virus i, per tant, feia falta demostrar si anava bé o anava malament en realitat.
L'estudi apunta que el calcitriol, un dels principis actius de la vitamina D, tindria potencial per frenar els casos més greus de la Covid-19. Queda la incògnita, si també per la població general.
I a tot això, l'evolució de la pandèmia a Sabadell continua millorant dia a dia. El risc de rebrot ha baixat 7 punts en relació a dimarts i ara se situa als 91 punts. També ha reculat, tot i que de manera molt lleugera, la velocitat de transmissió, que se situa al 0,61, mentre que la incidència acumulada 14 dies ha passat del 150 al 147 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha declarat 8 positius més, que eleva la xifra total als 18.990. En canvi, un dia més no hi ha hagut defuncions i es mantenen en les 556. Pel que fa a la vacunació, continua endavant. Ara hi ha 70.265 sabadellencs amb la primera dosi i 30.941 amb la pauta completa.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Canviem de tema. L'Ajuntament invertirà més d'un milió d'euros en contractar persones aturades a través de programes d'ocupació inclosos en el Pla Covid per fer diferents tasques als carrers de la ciutat. Fa pocs dies se n'han contractat 30, de les quals 6 estan treballant avui en la reparació de voreres del barri d'Espronceda. En total, ja són 79 els desocupats contractats per un termini de 6 mesos.
Els beneficiaris d'aquest programa del Pla Covid s'han escollit tenint en compte càrregues familiars, discapacitat dels candidats o d'un familiar directe, el temps que portaven en atur i el risc d'exclusió social que presentaven. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que amb aquests programes es vol superar l'atenció purament assistencial en l'actual moment de crisi.
No ens agrada parlar tant de serveis socials i de recursos assistencials, el que ens agrada parlar és de donar a la gent oportunitats de feina. La gent el que vol és treballar, la gent el que vol és poder adquirir un ofici i, per tant, doncs poder tirar sol. No? I aquest és un clar exemple doncs, de com es donen instruments a la gent per després poder-se'n sortir. I a més jo crec que un altre element molt potent que tenim com a ciutat, que és que en aquest cas les feines que fan, i per tant paguem entre tots els ciutadans, el sou d'aquesta gent, retornen a la ciutat.
Un retorn que s'està materialitzant en tasques de neteja viària, fusteria, pintura, jardineria o construcció. El president de l'Associació de Veïns d'Espronceda, Andrés Avellaneda, admet que el barri necessita aquestes tasques.
Como podéis ver, los barrios están bastante degradados. Y son estas actuaciones las que pueden empezar a mejorar un poco el barrio. Porque hay que tener presente una cosa. Si el barrio está limpio, está reformado, está agradecido, hay mayor parte de que la gente participe en la vida cotidiana del barrio. Si nos metamos en un barrio sucio, con muchos agujeros, pues la gente no participa. Entonces lo más importante es que se vayan haciendo cosas y si más son de empleo comunitario o de esto mucho mejor, porque retorna un poco a la ansiedad que tiene la propia gente de la ciudad de Sabadell.
Aquest programa d'ocupació s'assuma al Jan Marshall, el Vapor Llong, i que suposaran la contractació de més de 300 persones aquest any. La presentació s'ha fet aquest matí coincidint amb la represa del programa de l'alcaldessa als barris després de la pandèmia.
I a tot això hem sabut avui també que Endesa invertirà 2,4 milions d'euros a la millora de la xarxa elèctrica de la ciutat. La companyia i l'Ajuntament de Sabadell van crear un grup tècnic de treball fa 3 mesos amb l'objectiu de prioritzar les actuacions que fan falta. Segons les dues parts, les converses estan avançant a bon ritme. D'entre totes les accions, destaquen la modernització i la digitalització de les infraestructures per aconseguir una xarxa cada cop més intel·ligent. Així es permet reduir el temps d'interrupció del servei en cas d'incidències. També s'està renovant el cablejat de mitjana i baixa tensió per poder ampliar el servei i absorbir també puntes de demanda concretes o el consum de nous clients. Aquestes inversions venen motivades pels talls de subministrament que hi va haver a la ciutat l'hivern passat, que van afectar unes 800 famílies de 5 barris diferents. I quan són pràcticament 2:45, us expliquem que ha nascut Sabadell en Xarxa, una nova entitat que aglutina les associacions de comerciants i d'hostaleria per impulsar accions conjuntes de ciutat. S'hi han sumat Can Oria Comerç, Comerç Creu i Sabadell Comerç Centre, així com el Gremi d'Hostaleria de Sabadell. A més, Sabadell en Xarxa promourà que els enviaments es facin a través de la cooperativa La Sàrria, una iniciativa de repartiment a domicili amb bicicleta. Hem parlat avui amb el president de la nova entitat i president també de Can Oria Comerç Comerç, Miguel Tello. Això és el que ens ha explicat.
Miguel Tello, molt bon dia.
Hola, bon dia. Espera, què tal?
Per què heu trobat necessari unir-vos als comerciants i als restauradors en aquesta nova entitat?
Trobem necessari intentar que tots els petits esforços que tenim cada una de les nostres entitats, si podem sumar-lo tots d'alguna manera, interactuar entre nosaltres i poder fer les coses més grans encara del que podem fer per si sols.
Perquè, per exemple, quin tipus d'accions podríeu promoure des de Sabadell en Xarxa?
El que volem, sobretot, és la col·laboració entre nosaltres. És a dir, totes les entitats que puguin fer alguna cosa, posar en marxa els petits projectes i que puguin col·laborar d'altres entitats, posar-les en comú per així que ens costi menys de fer les coses.
Mm-hmm. En aquesta entitat us heu unit comerciants i restauradors de Sabadell. Què teniu en comú, els dos sectors?
Bé, ara hem començat també la col·laboració amb la Sàrria per intentar fer la distribució d'una manera coherent i ecològica tots col·laborant amb una entitat que ja és Sabadell, també.
I comerciants i restauradors, per què heu volgut unir-vos?
Bé, ara el que passa, Pere, és que tenim uns projectes en marxa, dels quals no podem parlar encara, i si tot va bé, probablement la setmana que ve ja us presentarem el gran projecte que tenim en marxa.
Ah, d'acord, doncs haurem d'esperar una mica encara, eh?
Sí, per això et dic que hi havia coses que potser no podia dir.
Val, cap problema. Una altra cosa, la crisi del coronavirus ha accelerat la necessitat de crear aquesta entitat més gran que us aglutinia a tots?
Sí, sí, sens dubte. Sí, són coses que potser ja teníem pendents o que anàvem comentant de feia molt de temps, però sens dubte aquesta crisi ha accelerat tot aquest procés. Malgrat que ha estat més lent del que nosaltres haguéssim volgut, ens ha ajudat a dir, escolta, va, veiem, parlem i a veure què podem fer entre tots per anar endavant i per fer tot treball més gran.
En el comunicat que heu enviat dieu que la digitalització del comerç local i la venda en línia és el principal repte que teniu, no?, ara per endavant?
Sí, aquest és un dels projectes que volem fer i posar en comú, a veure si és possible fer-ho d'alguna manera. Jo crec que sí, hi arribarem, però ja et dic que parlarem la setmana vinent, si no passa res.
Perquè hi haurà algun tipus, així com a titular, ja ens esperarem, però hi haurà algun tipus de plataforma per comprar en línia els comerços i els restaurants de Sabadell? Va per aquí la cosa?
És que no t'ho puc dir encara, espera.
D'acord, doncs cap problema. En parlem la setmana que ve, doncs.
Gràcies. A tot i tot hi ha més gent que està implicada, llavors volem fer tot al mateix temps. T'ho dic per això, o sigui, ha estat una entitat per intentar entre tots fer les coses més fàcils i més econòmiques, també, però mira, ha sortit així.
Perfecte, Miguel, moltes gràcies. Ja parlarem la setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies a tu. Adéu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més coses. La família Jubany lamenta que l'únic fil que s'estirarà per reobrir el cas de l'assassinat de l'Helena és el disc dur del seu ordinador. Si bé celebren la reobertura del cas de la bibliotecària trobada morta al carrer Calvet d'Estrella, estan decebuts per la desena d'actuacions que han demanat el jutge i que se'ls ha denegat.
El germà de l'Helena, Joan Jubany, diu al programa El Cafè de la Ràdio que després de la reobertura de l'any passat, la família i el seu advocat, Benet Salelles, van oferir el disc dur a la policia.
Vam anar a parlar amb la policia espanyola, que havia estat designada com a policia judicial, per dir-los que teníem tot de proves i elements que consideràvem que els podien ajudar a fer una investigació a fons i en profunditat, però entre aquests elements hi havia el disc dur, però en aquell moment ens van dir que no volien ni que els hi passéssim tota la informació que teníem, perquè ells no s'havien plantejat fer una investigació global i a fons, sinó que es limitarien a fer les diligències concretes que els diners ordenaran en cada moment el jutge instructor.
Ara temen que es torni a començar una dinàmica de limitacions a la investigació profunda. A l'inici del cas, ara fa 20 anys, Joan Jubany ja va posar sobre la taula els elements del disc dur.
Jo, sense tenir coneixements d'informàtica, doncs sí que havia trobat aquests xats on l'Helena, doncs, per exemple, el mateix dia que va rebre el primer anònim amb l'orxata i els croissants de xocolata, doncs li explicava amb un amic seu, i la veritat és que fins ara la policia no havia fet una anàlisi a fons del disc dur.
Malgrat això, al començament de la investigació sí que es van indagar les hores de les últimes connexions que l'Helena havia fet a l'ordinador. El Jubany demanen a tots els actors que aquesta vegada s'arribi fins al final per saber la veritat sense descartar cap via.
Ahir es va anunciar la reobertura de la causa després de detectar un indici que apuntaria cap a una persona fins ara desconeguda, Pere.
El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell considera un nou mitjà de prova l'anàlisi del disc dur de la víctima, ja que hi ha un xat on es fa referència al primer anònim que va rebre l'Helena Jubany a la porta de casa seva. I ella mateixa explica que se sent perseguida, ja que aquesta persona pregunta sobre l'Helena a gent del seu entorn, com ara usuaris de la biblioteca on treballava. La prova dirigeix la investigació cap a un professor d'enginyeria o un perfil similar que surt citat en aquesta conversa 3 mesos abans de la mort de Jubany. S'espera que la recerca trobi pistes sobre on podia haver estat la bibliotecària de Sant Manat al matí abans de desaparèixer.
Més qüestions del dia. L'Institut de Ciència i Tecnologia de la UAB ha elaborat un estudi amb dues accions que poden reduir la temperatura de les ciutats durant les onades de calor.
D'una banda, hi ha l'opció de pintar de color blanc les cobertes de les cases i de l'altra, augmentar les zones verdes a l'espai públic. Pel que fa a la primera acció, es pot arribar a rebaixar la temperatura fins a 5 graus. Ho ha explicat el científic encarregat de l'estudi, Sergi Ventura, al programa El Cafè de la Ràdio.
Les cobertes blanques són una mica com l'estratègia low cost, per dir-ho així. És una estratègia que incrementa molt l'albedo, que és la reflexió, no?, d'aquesta radiació solar que s'acumula als edificis durant tots els dies. Per tant, si reflectim el màxim de radiació solar possible, la temperatura, doncs, anirà disminuint poc a poc. I no només això, sinó que també els aires acondicionats, per exemple, no s'hauran d'engegar amb tanta freqüència a l'estiu i, per tant, també s'afavoreix en consum energètic.
De forma paral·lela, des de l'ICTA també han demostrat que la presència d'espais verds urbans ajuda a contenir les altes temperatures, ja siguin petits espais de vegetació autòctona o bé grans parcs que necessitin més rec. La recerca de l'ICTA ha estat publicada a la revista científica Urban Climate.
Detenen un conductor que quadruplicava la taxa màxima d'alcohol permesa i que es va encarar amb els agents.
La policia municipal va aturar ahir a la nit un vehicle que circulava de forma anòmala pel carrer Sol i Pedrís. L'home de 49 anys va superar per 4 la taxa màxima d'alcohol permesa i es va negar a fer la resta de proves, cosa que és obligatòria. A més, va intentar agredir els policies, sent reduït i detingut per atemptat als agents de l'autoritat.
Incendi de matolls a la carretera de Caldes.
A quarts de 10 del vespre d'ahir es va produir un incendi en un canyar amb una afectació de 70 metres quadrats. Es coneixen les causes i els bombers van apagar el foc.
I avui també s'ha cremat un canyar a la zona del torrent del Colobrers.
Ha afectat 200 metres quadrats entre l'aparcament de la Ronda de Llevant i el camí de Puigverd. A la zona afectada s'hi han desplaçat mitjans aeris i terrestres, 6 vehicles de bombers, un dels ADF i un helicòpter també dels bombers.
I detinguts a Castellà del Vallès, 3 homes que amagaven en el seu cotxe 176 esqueixos de marihuana, un bidó de fertilitzant i també sostrat.
Els homes d'entre 23, 30 i 35 anys i acusats de tràfic de drogues també duien a sobre més de 3.000 euros en bitllets petits, eines de treball i cablejat per fer connexions elèctriques. A més, en el moment de l'escorcoll del vehicle, els Mossos d'Esquadra van localitzar un inhibidor de radars amagat al seient del conductor. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de guàrdia de Sabadell ha deixat els 3 arrestats en llibertat amb càrrecs.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
Un equipo joven que tiene mucha calidad, mucho desparpajo y sobre todo compite muy bien. Si llevan 45 puntos y estarán en lo más alto, por algo será.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Qui ha volgut de cap!
Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g
gol, 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 cabeza, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, quarantena jornada de la Lliga Smartbank aquest dimecres a partir de 6:45 de la tarda i en directe des del municipal de Santo Domingo, Agrupació Deportiva Alcorcón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues. Moment de repassar les informacions més enllà de la ciutat. Continua l'atenció al Tarajal per l'arribada de migrants. El Marroc ha tancat la frontera amb Ceuta i admet que el flux migratori és una represàlia.
L'agència EFE ha comunicat a mig matí la mesura que prenia el govern marroquí. Un integrant d'aquest executiu ha reconegut que aquesta crisi migratòria és la resposta a la presència a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, que està en un hospital de Logroño per ser tractat de la Covid-19. La situació avui a la platja ceutina del Tarajal ha estat molt més tranquil·la que en dies anteriors. El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha traslladat a la zona per resoldre la crisi de forma més àgil possible i ha afirmat que es continuaran fent devolucions.
De fet, se n'han fet, segons el govern espanyol, fins a 5.000 de les 8.000 persones que han arribat a Espanya a través de Ceuta en els últims dies. Els menors de 60 anys que s'haguessin vacunat amb la primera dosi d'AstraZeneca completaran el procés d'immunització amb Pfizer.
La Comissió de Salut Pública ho ha acordat després que un estudi de l'Institut Carlos III, encarregat pel Ministeri de Sanitat, hagi descartat reaccions adverses de consideració si es combinen els dos fàrmacs. La decisió contradiu la recomanació de l'Agència Europea del Medicament, que recomana completar la segona dosi d'AstraZeneca amb el mateix vaccí. Queda obert a debat la possibilitat que, de manera voluntària, es pugui optar per rebre la segona dosi també d'aquesta marca.
I Brussel·les permetrà la reobertura de les fronteres externes de la Unió Europea amb els països que tinguin una bona situació epidemiològica i els viatgers també que estiguin vacunats. Ara queda en mans dels estats membres decidir si s'accepten només els vacunats amb antídots aprovats per l'Agència Europea del Medicament o també els validats per l'Organització Mundial de la Salut. I ho sabíem fa només uns minuts, els afiliats de Junts per Catalunya avalen amb un 83% dels vots l'acord de govern amb Esquerra.
La notícia arriba l'endemà que els líders d'ambdós partits donessin una roda de premsa per publicar els detalls del preacord a què han arribat, segons el qual s'establirà un govern 100% paritari i amb les 14 conselleries repartides a mitges entre tots dos partits. Laura Borràs, presidenta del Parlament, preveu celebrar el ple d'investidura per divendres com a molt tard. En el cas que es complissin les previsions, Aragonès seria investit com a nou president de la Generalitat amb els 74 vots que sumarien Esquerra, Junts i la CUP.
La ministra de Treball i vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, s'ha compromès a derogar la reforma laboral del Partit Popular aquest mateix any. Ho ha dit a preguntes de la diputada d'Esquerra, Marta Rosique, D.H. Bildu, Òscar Matute i també de la CUP, Albert Botran, durant la sessió de control a l'executiu espanyol. Díaz també ha assegurat que la mesa de diàleg social hi ha estat treballant amb discreció. I acabem, el PSOE s'absté a la votació al Congrés per la llei trans i el projecte queda bloquejat.
Plataforma Trans considera l'abstenció socialista un menyspreu i ha demanat que no s'assumin a la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI. Aquest i altres col·lectius s'han agrupat a les portes del Congrés dels Diputats per protestar pel resultat de la votació. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, s'ha compromès a que hi hagi una llei trans i ha demanat disculpes.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís, l'última hora d'aquest Alcorcón Sabadell. Avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.